darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos.
Dos anys després de l'esclat de la Covid-19, els psicòlegs veuen l'empremta d'aquell primer confinament amb les escoles tancades i les successives restriccions. Avui en volem parlar amb la Margot Fuster, que és psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Senyora Fuster, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És cert que comencen ara a veure tot allò que vam viure ara fa dos anys?
Doncs sí, la veritat és que ara comencem a notar totes aquestes seqüeles, no, que ha tingut la Covid-19 aquí, sobretot en infants i adolescents.
Imagino que hi ha molta importància com a psicòloga la importància de la prevenció i l'atenció precoç a la salut mental des dels primers mesos de vida, no?
Sí, això és, bueno, això és molt important. Jo sempre dic, no, els nens dels 0 als 3 anys són com esponges, i és molt important fer tota aquesta tasca de prevenció des de les escoles, des de casa... Bueno, totes aquelles persones que tenim contacte amb nens, ara tenim una tasca molt important. Sempre l'hem tingut, no? Però ara, davant dels efectes adversos, crec que encara és molt més important ser-ne conscient.
Durant la pandèmia, Margot, tots, mestres, professors, pares, família, hem fet un gran esforç per atendre a tothom, els alumnes, els nens, a les nenes, perquè l'impacte fos el menor possible. Hi ha hagut pèrdues que no s'han pogut evitar, no? Han estat més difícil treballar la interpretació de les emocions i les habilitats socials, i a més, les mestres es trobaven en diversos nivells d'aprenentatges a les aules, no? Ja que els alumnes havien tingut situacions familiars molt diferents. Com esteu rebent vosaltres a les consultes?
Aviam, nosaltres sí que és veritat que en funció de l'edat, les problemàtiques o dificultats o tot el que hem vist que s'està manifestant és diferent, però sí que és veritat que tenim, bueno, tot el que és el món emocional, doncs, ha patit un sotrac, no? Trobem, doncs, molt més trastorns a nivell afectiu, com poden ser ansietats, com poden ser depressions. Sí que és veritat que han augmentat molt les conductes autolesives, inclús les temptatives de suïcidi, no? Bueno, que crec que és una dada bastant alarmant, no? Però sí que és veritat que tot això potser ho podem veure més en l'etapa de l'adolescència, i el que seria més a partir de, bueno, primera infància, a partir dels 6-7 anys, veiem, doncs, més trastorns del son, problemes d'alimentació, més irritabilitat, o sigui, conductes que fins ara no s'havien donat, no? I que ara es donen i, bueno, i sobretot estan molt descompensades, no? I, bueno, per això la gran importància de tenir adults que puguem acompanyar i sobretot detectar, no?, des de l'inici per poder intervenir i que no es cronifiqui.
Quan un canvi o una regressió ha de ser motiu de consulta, doctora?
Doncs, aviam, jo sempre dic que és important primer el tema de la temporalitat. Quan un d'aquests canvis és persistent en el temps, ens ha de posar en alerta. Després, una altra cosa és que, bueno, quan interfereix en la vida diària i sobretot també quan està generalitzat, que no és només en un context en el que el nen o adolescent es mou, sinó que pugui ser, doncs, en els espais de la vida diària on ell passa el temps, que pot ser escola, pot ser a casa, pot ser espai extraescolar... Bueno, una miqueta quan està generalitzat, no? I sobretot quan detectem també, per mi el punt més important és quan detectem que hi ha un patiment.
I inicialment, la primera consulta seria a través del pediatre abans potser d'anar al psicòleg?
Doncs normalment sí, tot i que és veritat que el lloc on més aviat es detecta, perquè els nens passen molt de temps allà, és a l'aula. O sigui, la primera persona que normalment ens posa en alerta sol ser el tutor de l'infant, no? Però sí que és veritat que normalment la primera visita es fa al pediatre, més que res per descartar que sigui un tema més físic, no? Orgànic.
A les consultes també estan creixent les visites d'infants per trastorns o alteracions, dèiem, de la conducta o a les relacions, i posa èmfasi també en l'augment de l'obesitat.
Sí, sí, sí que és veritat que, bueno, l'augment de la obesitat ja en els últims anys és una cosa que ha estat aquí. Però, bueno, en això jo sempre dic que hem de ser models, no? Com a adults els hem de donar un model en el que no hem de regular el nostre estat d'ànim a través del menjar, no? I de vegades no ens en donem compte, no? Però arribem a casa i, ostres, avui he tingut un mal dia, no? I el primer lloc on anem és a la nevera, no? Aleshores, això s'ha de vigilar. Però sí que és veritat que últimament ens hi trobem, que hi ha més trastorns de la conducta alimentària, tant bulímies com anorexia, es fa tant per restricció com per atracón. I bueno, i és una dada que la, bueno, que realment és l'estem observant molt últimament.
Hi ha un problema o una preocupació, no?, entre els psicòlegs, que digueu que el que més us preocupa és no tenir prou braços per atendre la gran demanda que s'espera de nens i de nenes que hagin de visitar o passar pel psicòleg.
Sí, sí, això és veritat. Cada vegada els casos estan augmentant més, i tenim els braços que tenim, no?, però sí que és veritat que bueno, que fan falta més recursos, tant en l'àmbit públic com en el privat, eh? La veritat és que en els dos àmbits ho estem notant molt.
Explorar les pors dels infants, per exemple, en situacions ja no de pandèmia, sinó també davant la guerra i donar-los eines, la guerra que està causant morts i destrucció a Ucraïna, és una altra sacsejada pels nens i nenes.
Sí, sobretot perquè, a més, no hi ha hagut suficient temps, no?, com per poder primer elaborar tot aquest, bueno, aquesta època i aquest espai de temps en el que, bueno, que s'han viscut molts canvis, hi han hagut moltes restriccions, hi han hagut moltes pors també, pors a la malaltia, pors a la mort, no? I ara amb la guerra, doncs, bueno, tornem a trobar-nos davant de la por a la mort, no? Que sí que és veritat que és una por evolutiva, però també és veritat que és un tema que també com a adults ens costa parlar-ne, no? El més important no és que no hi hagin situacions adverses a la vida, sinó que puguem donar-li als nens estratègies d'afrontament per poder superar, no?, totes aquelles adversitats a les que es trobaran, no? I com a adults també tenim aquesta feina.
Doctora, s'està traient una mica, per sort, aquella idea, no?, d'anar a psicòleg o anar a psiquiatre, no estava ben vist, no? Hauria d'haver-hi més psicòlegs i més psiquiatres, no hi ha per adults, i també per nens i per nenes. És bo experimentar, és bo explicar, buidar-se, explicar, dir què sents, què et passa, no?
Sí, la veritat és que jo sempre dic que hauria d'haver-hi el psicòleg de capçalera, no?, el que anéssim un cop cada X per poder, bueno, un espai per, tant per nens com per adolescents com per adults, en el que poder construir, no?, fer una narrativa d'allò que ens passa, d'allò que sentim, d'allò que pensem, i bueno, que ens ajudin a elaborar-ho emocionalment, no?, perquè sí que és veritat que estem molt acostumats a explicar els fets, no?, de forma racional, però ens costa més explicar i lligar tots els fets que ens passen a nivell emocional, no? I per poder-ho elaborar, això és bàsic, poder fer aquesta connexió entre lo racional i lo emocional.
El que està clar és que hem vist amb aquesta pandèmia, ara la guerra, més irritabilitat en els nens, ansietat, canvis de sons, la petita infància a causa de tot el que hem passat i, malauradament, també l'augment de malalties com l'obesitat i l'addicció a les pantalles a partir dels 6 anys, que també seria un altre tema a parlar. Margot Fuster, psicòloga infantil i membre del grup de treball de psicoteràpia relacional del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Gràcies i bona feina.
Bona amable. Moltíssimes gràcies i fins aviat.